benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición del Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España anunció el estado de alarma por segunda vez en la reciente historia del país. Inmersos ya en la etapa de desescalada por la pandemia de la COVID-19, nos adentramos en la denominada nueva normalidad. ¿No es así, Núria Cerveró?
Hola, Enrique, una vesprada. Sí, després de 2 mesos i mig de confinament general per la crisi deguda al coronavirus, Car Revolta reprèn poc a poc l'activitat normal. A partir de l'entrada en la fase 2, des de dilluns 1 de juny, l'horari d'atenció serà l'habitual, matins i vesprades de dilluns a divendres. Al telèfon 963-92-20-88 i als correus de Car Revolta. L'accés públic continuarà tancat i no hi haurà activitats. En tot cas, es podran celebrar reunions amb un màxim de 15 persones i amb observació de les normes vigents en cada moment. També, amb cita prèvia, es podran visitar les exposicions d'il·lustracions d'Amparo Urtizà i Peris i Viure defensant drets, de Mundubat. També recordem que continuem amb les activitats online que fem cada setmana. Podeu consultar la programació en la web carrevolta.org i a les xarxes socials. Al programa d'avui, del 10 de Santa Teresa, començarem amb una entrevista sobre la zona d'activitats logístiques del Port de València, on la nostra companya Rosa Oltra entrevistarà a Josep Gavaldà, membre de Per l'Horta. A continuació, contarem en l'entrevista sobre l'Hort de la Botja a Belluters, on parlarem amb Santi Alminyana, Lola Chimeno i Maria Pagan, de Ciutat Vella Batega, de la mà del nostre company Josep Martínez. A continuació, contarem amb la secció sobre literatura Lletres a València, amb Josep Martínez i un convidat. I finalment, per concloure, comptarem amb músiques d'un país clandestí, amb el nostre company Adelí Martínez. Comencem amb la nostra primera entrevista de la nostra companya Rosa Oltra. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Núria. Avui tenim amb nosaltres a Josep Gavaldà, membre del col·lectiu de Per l'Horta, i l'hem convidat perquè ens parli de la situació de la zona d'activitats logístiques del Port de València, la SAL. Bona vesprada, Josep.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Molt bé. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Volia començar fent com un xicotet resum per a situar-nos un poquet. La lluita de la punta ve de molts anys enrere i des de que el pla especial de la SAL es va plantejar als anys 90, les veïnes li han estat plantant cara i ha sigut anul·lat judicialment 3 vegades, en el 2009, 2013 i 2015. Este pla ha fet que es queden 170.000 metres quadrats d'horta productiva i arrasades, així com desenes de famílies deportades. I ja en 2018, el consistori, dirigit ja per Joan Ribó, va aprovar un nou projecte al qual Per l'Horta va interposar un recurs al Tribunal Superior de Justícia Valencià i fa cosa d'un mes, sense haver-se resolt aquest recurs, l'Ajuntament de València ha tornat a moure fitxa. No sé si he fet un bon resum, Josep.
Sí, has fet un resum quasi perfecte, però jo matisaria una coseta, i és que en realitat, entre cometes, la culpa del pla especial no és de l'Ajuntament, no és de Rigó, sinó que és de la Generalitat, la que reaprova el pla especial que havia tombat el Tribunal Suprem en 2015. Conselleria de Territori, la que li dona llum verda de nou, Botànic 1, format consellera Salvador del PSOE, i després ja pues, director general de Territori Ferrando de Compromís, però és la conselleria la que reaprova. I ara el que ha passat és que és un tràmit més, el mal gordo, diguem, és el tema del pla especial, la plataforma Hortes Futur No a l'Azal, en la que estem agrupats per a tirar al tribunal el d'això, pues, és la que ha portat al tribunal esta última decisió del pla especial, esta reaprovació del 2018, perquè el 2015 el tiren a terra i el 2018, amb una miopia absoluta, tornen a reaprovar. I això és lo important. Però ara què passa? Pues que dins d'aquest tràmit pues, se n'hi ha passeigs administratius diferents. Uno d'ells és el que ha fet l'Ajuntament. No sé qui dels operadors li demana la llicència per a tindre que fer alguna obra o el que siga i l'Ajuntament pues, li la dona.
Això que estàs dient que és el que ha passat ara. I quins canvis van haver del 2015 al 2018 per a que aquest Botànic 1, que has dit, recuperar el projecte? Es va introduir algun canvi respecte al projecte anterior?
No, ells van intentar vendre amb molta tenacitat la idea de que incorporaven millores. Les millores que incorporaven, en realitat, quan nosaltres vam anar a veure-les en detall, no sé com qualificar-les, si de burla o de prendremos per tontos. Entonces, les millores bàsicament eren que el carril bici existent, li ficaven uns arbrets i això te diuen que era el gran corredor. Nosaltres demanàvem un corredor verd en consonància amb el que la mateixa Generalitat demanava en el seu pla de l'Horta, que pinta dos corredors ben bonicos per damunt de la Zal. I que vulguis vendre un corredor, un carril bici en arbrets, pues qualsevol persona que se dedica a l'urbanisme, al paisatgisme, a la biologia, a lo que vulguis, te dirà que això no és un corredor. La mateixa Generalitat admet que els corredors biològics, els corredors de connectivitat, infraestructura verda, que se diu tècnicament, han de tindre un ample mínim de 500 metres, que és precisament l'ample que té el polígon industrial de la Zal. És molt evident que no. Tu vols colar més, vols fer un greenwashing, però en realitat pues, no estàs fent les coses com cal fer-les.
Eixe corredor que, entre cometes, que plantejaven ells, forma part de l'alternativa que vosaltres proposeu per a la Zal?
No, en absolut. L'alternativa que proposem per a la Zal és no fer la Zal. Eixa alternativa la proposàvem ja la gent que vam alegar en el seu moment, estem parlant del 2003 o el 2002, que era Acció Ecologista Agro i nosaltres, bàsicament. Tot el que vam dir en les al·legacions s'ha complit més o menys, que és un lloc que no era adequat i que era una barbaritat, era una aberració carregar-se una horta mil·lenària simplement per fer un polígon industrial que podies haver fet en qualsevol altre lloc. Tot s'ha complit, però és que 20 anys després del projecte encara és més palès i ja, qui no vulgui veure-ho és perquè és molt seu, després de la pandèmia que estem patint, encara més, i és que les ciutats necessiten espais verds de qualitat a prop d'on viu la gent. I això en la ciutat de València, on estem més casos, pues, bàsicament, si veieu les fotos d'estos dies, la gent passejava, moltíssima gent, per l'horta, per a desconfinar-se. I això és per lo que fa el Covid, però és que n'hi ha una cosa que és molt més bèstia que el Covid, que ens afectarà segur i que serà molt més difícil aplanar la corba, que se diu canvi climàtic, que ja fa 40 o 50 anys que està dient-se, però és que ja qui no vulga veure que això està així ja, o té mala intenció o està molt sec. En les últimes temporals hem vist, és a dir, la gent, ostres, és que no hi havíem vist mai ones de 14 metres, crec que era la ona que van mesurar en el temporal Gloria. La ciència està dient, voseu, els nostres dirigents no ho veuen, igual que en el Covid, jo dic que m'ho va pillar en calçotets, perquè ells diuen, com va ser si total tenim 500 persones infectades? Això com va? I els epidemiòlegs estaven dient-los, els dirigents, estaven dient-los, no, això va en sèrio, això hi ha que prendre mesures molt radicals, i no van prendre mesures molt radicals perquè ells no creuen que això, perquè l'experiència de la vida diària, però si fas les matemàtiques ixen, i ixen pues, després del que ha passat. En el tema del canvi climàtic, pues, estem un poquet de lo mateix. Necessitem aplanar la corba del canvi climàtic, pues, ixa corba serà molt més difícil d'aplanar que el carboni que n'hi ha dissolt en l'atmosfera, pues, és molt més difícil de tornar a ficar, entre cometes, dins del pot, la inèrcia tèrmica que té l'atmosfera i l'energia que n'hi ha en el sistema és molt més gran i és molt més difícil per a, diguem, fer passos enrere.
Per què creus tu que l'Ajuntament fa aquest pas ara? O sigui, no s'ha esperat ni a que estiguera resolt el recurs que vau interposar, simplement ha fet aquest pas de començar a donar llicències. Per què ho ha fet ara, no? Enmig de lo que tu estàs dient, de la crisi, i quan ens estan venent, l'Ajuntament mateix ens està venent que vol una ciutat amable i aposta per la mobilitat sostenible, i sembla com que és fum que ens estan venent. Per què no han esperat a que es creixi el recurs?
jo consulten abogats i els abogats te diuen, ai, si l'empresa particular i siga li presenta una documentació dins d'un marc, que recordem que el problema de tot és el marc on tot se desenvolupa, que és el pla especial, que és el que va donar el Suprem, que és, diguem, la norma superior de la qual emana tot el demés i tots els problemes, dins d'aquest marc, que se suposa que encara no està ni tombat ni no tombat, sinó està subjudice, però continua, de moment, entre cometes, seria legal. La gent mos diu, si hi ha un particular o una empresa o que sigui que presenta, l'administració no té més remei que resoldre. Primer, estem en estat d'alarma. Pots alegar que els tràmits no essencials no els vas a resoldre, primera qüestió. Tindré un poquet de visió. Lo que passa és que, per desgràcia, les declaracions de l'alcalde són lamentables esta setmana, segur. És a dir, reafirmant-se en les tarifos. No, és que la ZAL és impossible tirar enrere. No, no, en absolut.
Parla nosaltres sempre de que no es pot revertir, que no es pot recuperar l'horto.
Ahí juga en una cosa que nosaltres vam tenir l'ocasió d'explicar-li personalment a l'alcalde en una reunió que per fi mos va concedir, abans de que aprovin el pla, i li vam explicar perfectament perquè ell, en el primer que m'ho va dir era això. No, és que això, la reversió és impossible. Però és que ningú demana la reversió, perquè jurídicament la paraula reversió vol dir que a cada persona se li torni la propietat que tenia i aquesta persona hauria de tornar la indemnització que va tindre per les expropiacions. Tota una sèrie de romansos increïbles que això mos podia portar 20 anys més. Això, incloent els afectats, ja tenien clar que era molt difícil. Com a ciutadà particular, crec que és lo just que hauria d'haver passat, però no tornar les propietats i que tornaren els diners, sinó tornar les propietats, tornar les cases, tornar pedra a pedra a tot el que s'havia fet i damunt indemnitzar-los per el que van fer passar. Però sent realistes, pues no vivim en aquest tipus de país. Una solució realista era, ja que tot això estava expropiat i ja que tota aquesta zona és terreny públic, nosaltres volíem que seguirà un ús públic però diferent a un polígon industrial estatal que pots col·locar en qualsevol altre lloc si és que el necessites, que és una altra cosa que és qüestionable. Si posem veritat que el necessitares, és el pitjor lloc de l'àrea metropolitana per ficar-lo. Quan tu tens una ciutat d'un milió d'habitants i tens un parc natural al costat, entonces a tu se t'ocorreix ficar un polígon en meitat, tan aberrant des del punt de vista de l'ordenació territorial i, conforme t'estava comentant al principi, és contradictòria amb les pròpies polítiques territorials que la conselleria vol tirar cap avant. Els plans d'acció territorial, de pla del litoral, el pla de l'Horta. Nosaltres, evidentment, el pla de l'Horta, doncs no haguem fet el pla de l'Horta, haguem fet coses un poquet més estrictes, però ja que reconèixer que és un pas endavant. Tu no pots anar per un costat aixina i per l'altre ficar un polígon industrial de feia 20 anys que no té res que veure amb aquesta política territorial en calçador.
Però fins i tot s'han escoltat veus crítiques que criden per això no a la ZAL, fins i tot des de Compromís. Tu creus que aquest malestar pot fer que s'acaben replantejant el projecte?
Tota la gent que m'està escoltant, a tota la gent que conega, que està a prou de Compromís o el que siga, o que conega alguna persona que estigui en la dirigència, pues té que pressionar i té que contar i té que preguntar, perquè és una qüestió ciutadana. Clar que Compromís n'hi ha gent que està en contra. L'alcalde Ribó estava en les manifestacions en contra de la ZAL. I ara no sé per què, suposo perquè ha fet un canvi de cromos amb Aurelio. A mi me fa olor de que ha hagut una espècie de pacte al canviar cromos a Aurelio Llei i de pacte de no agressió i de que tot va ir bé. El problema és que no han contactat la ciutadania. Això no se pot consentir. No aproveu això, perquè si aproveu això té que ser una línia roja, perquè vosaltres heu fet bandera d'això. No podeu reaprovar-la perquè, a més, lo fort i lo gros és que la ZAL que han aprovat el projecte és exactament igual que el del PP. Ja. Perquè no han mogut ni un metre una vorera, ni un fanal. O sea, està tot igual. Personalment crec que és un error polític garrafal, perquè has perdut la teua bandera, primera, i la segona és un error estratègic des del punt de vista territorial, que és un perjudici molt greu per al bé comú. És que genera treball, tot genera treball, tota inversió genera treball. La pregunta que ens hem de fer és quant de treball se genera per unitat de capital? I la segona, superimportant, és quant de les inversions que tu has fet o de les coses que impulsen el capital públic i aquestes coses després què fan? Donen retorns positius a la societat? Sí. O donen retorns negatius? Perquè fer una ZAL el que va és augmentar la pressió dels vehicles pesants i, per tant, va minvar la qualitat de l'aire, fragmentar més el territori. Són externalitats negatives que al final hem de pagar entre tots, mentre que si el que fas és una connexió natural entre el Jardí del Túria i el Saler, serà algo que per fi culminarà les dues grans conquestes dels anys 70, que eren el riu Verd i el Saler per al poble. I entonces, jo el que no puc entendre és com tenim dirigents amb tan poca visió, sincerament. O sigui, perquè parlem de Compromís, però que està el PSOE. És que el PSOE un dia va tindre visió i va fer un riu Verd. Les veus que diuen, ai, és que hi haurà que generar treball. És com ara preguntar-se, és que haver urbanitzat el Saler generava treball? És que són unes preguntes tan absurdes, ara vist en perspectiva,
Josep, se'ns acaba el temps. És una llàstima perquè està sent una conversa molt interessant. Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui i per les teves paraules i molts ànims per seguir amb la lluita.
De totes, ho podrem parar.
Hem tingut amb nosaltres avui a Josep Gavaldà, membre del col·lectiu Per l'Horta.
Continuem amb l'entrevista sobre l'or de la botxa a Belluters. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Núria, avui noixin del barri de Belluters, on també es troba Carrevolta, perquè volem parlar del projecte de l'or de la botxa, una iniciativa que fa molts anys que va rondant i que ara, per fi, és realitat. Hem vingut ací per a parlar amb tres de les persones que estan impulsant, amb Santi Alminyana, Lola Jimeno i Maria Pagan. Hola, les tres. En primer lloc, ja hem dit que el projecte ve de lluny. Quan i per què sorgeix la idea de l'hort?
El projecte este de l'hort de la botxa naix d'un projecte inicial allà pels 2014. Se va elaborar en paper, d'alguna manera, per a revitalitzar dos solars buits en este racó del barri de Belluters. El presentarem a les administracions propietaris dels respectius solars i al final d'un procés molt llarg, fa un parell d'anys, aconseguirem la cessió d'aquest solar, propietat de la Conselleria d'Hisenda, i amb finançament de l'Ajuntament de València doncs hem aconseguit posar en marxa l'hort de la botxa.
Ara l'impulsen i participen col·lectius ben diversos. Podríeu dir-nos quins són, entre cometes, els requisits que han de complir? ¿Y qué han de aportar?
Le planteamos el proyecto a colectivos que trabajan y están en el barrio, en Ciutat Vella Batega, y empezamos a contactar con ellos, nos pusimos en contacto con la gente que creíamos que podían estar interesados, y los colectivos que colaboran son Amaltea, el CRIS de Belluter, el CRIS San Pau, que no está en Belluter, pero está cerquita de Luis Vives, justo enfrente, por la parte trasera del Luis Vives. Estamos Batega, Ciutat Vella Batega, está Esclavar de María, está el ISO y está Viviendas Tuteladas y el Centro de Fisic. Todos los colectivos mostraron interés en el proyecto y se ha creado una asamblea por la cual nos regimos durante todo el proceso del huerto.
Al inicio no teníamos encara la sesión y se va a iniciar, pues farà un parell d'anys que se comença a fer l'assemblea de l'hort. La Ciutat Vella Batega és l'entitat promotora, s'ha fet càrrec del procés burocràtic i s'ha reunit en la conselleria i en l'Ajuntament per aconseguir la cessió de l'espai i, per altra banda, el que és el finançament. La cessió la tenim fa dos anys i el finançament en novembre de 2020.
En novembre del 2019.
Tenim entès que ni amb la pandèmia i el confinament heu parat. Com vos ho heu apanyat? Quina faena heu fet durant aquestes setmanes?
Aquesta situació de la pandèmia pues a nosaltres ens ha impactat de manera notable, perquè fixa-t'ho que teníem per al 16 de març previst un esmorzar amb els usuaris de l'hort i encetar la formació pràctica, perquè nosaltres hem estat des de febrer formant-nos en esta qüestió de l'agroecologia en aula, com aquell que diu, i amb la gent del camp a la taula, i ara ja teníem la terra a principis de març i la idea era tirar-nos a d'ella pues, a partir del 16 de març. Aleshores tot parà, però la vida s'obri pas i nosaltres, per una part, hem estat intentant mantenir el contacte a través d'assemblees amb les entitats i assemblees de Ciutat Vella Batega i dels grups de coordinació.
Tot telemàtic.
Tot telemàtic, s'hem posat les piles en això de les videoconferències i també fer coses com seleccionar les espècies que volíem per a les zones comunes de l'hort, cosetes així que ens han pogut anar llançant del camp a la taula. El que ens ha encantat és veure com la terra de l'hort duia la seva pròpia vida i això ha començat a brotar i de sobte hem acabat amb unes plantes silvestres de vora un metre d'altes i està molt bé perquè un company, bueno, el Santi, ha fet un mostrari de les plantes adventícies, de les plantes que de manera espontània han sorgit de la terra, de l'hort, i hem acumulat un total de 10 plantes diferents.
Sí, hem sigut 15, de les quals estem arrencant moltes per a plantar les hortalisses, però hem utilitzat bledes que han eixit de manera silvestre, les hem replantat, i podem dir que és la primera planta que ens menjarem, no? Les bledes que han sorgit de manera espontània.
I, además, és per a que us hagáis una idea de la calidad de la tierra, que nadie daba un duro por ella, por el hecho del solar. Nos han surgido aquí variedades que no contábamos con ella.
Nosaltres, damunt de la terra del solar, hem posat una terra preparada per a poder plantar i demés, però encara no li havíem posat ni el fem ni res. També ha plogut, hem tingut una primavera tan esplendorosa que això ha sorgit d'esta manera. Després, a mesura que hem començat la desescalada, pues hem tractat d'agarrar el ritme i hem muntat unes composteres que ens van cedir de l'Ajuntament, hem muntat les taules de cultiu per a que treballin les persones amb cadira de rodes, i després ja hem començat a arrencar les plantes aquestes silvestres que ens han eixit, i tenim preparades ara mateix ja tres parades en cristall, que és el mètode que estem usant.
Plantarem el divendres 29, va ser el primer dia de plantar.
La planta.
La planta la farem el 29 de maig, este mateix divendres. I tenim això, tres taules de cultiu en marxa i tres parades, que també està l'Associació de Veïns del Palleter.
I ja per acabar, com pot, qui estigui interessat, siga persona, siga col·lectiu, contactar amb vosaltres, vea si a l'hort teniu alguna xarxa social?
Podeu fer-ho per veure el que anem fent i demés. Tenim una pàgina de Facebook, que és Hort de la Boig a Velluters, i després una adreça de correu, hortdelaboig@gmail.com. Ahí és la manera per a posar-se en contacte amb nosaltres, i si vos interessa participar, tal i com hem dissenyat la història de la participació del veïnat en general, és a través de les entitats que formen part de l'assemblea. Estem ubicats físicament, geogràficament, estem en l'encreuament entre el carrer Arolas i el carrer Balmes.
Boja és en TJ i fa referència a la història d'aquest lloc de Velluters.
Moltes gràcies, Santi, Lola i Maria, i fins ben pronta. Hem tingut amb nosaltres amb Santi Alminyana, Lola Jimeno i Maria Pagan, tres dels impulsors des de Ciutat Vella Batega de l'Hort de la Boig.
Continuem amb la secció de literatura Lletres a València, amb Josep Martínez.
Avui parlem del Premi Europeu de Literatura, i jo només diré que si el portes perquè enguany, d'entre les novel·les seleccionades de l'estat espanyol, hi havia Canto jo i La muntanya balla d'Irene Solà, que ha sigut la guanyadora, un llibre sensacional, i un dels finalistes ha sigut Serem Atlàntida, del valencià Joan Benissiu, també molt, molt, molt recomanable. Si porta aquest tema és perquè la novel·la guanyadora de Bòsnia-Herzegovina és Atrapa la llebre, una novel·la que podeu llegir ja en català i en castellà. I li hem demanat al company Pau Sánchez, un dels impulsors i coordinadors de Poesia per la Revolta, que ens parli de la novel·la, perquè ell té una relació molt especial, que ara mateix sabreu quina és. Hola, Pau.
Hola, Atrapa la llebre és una novel·la de la Navastasi, una autora que escriu en serbo-croat. Jo he fet la traducció al català per Edicions del Periscopi, i al castellà serà l'editorial Nabona. És una història fascinant, d'amistat, d'identitat, en què s'explica el viatge a través de Bòsnia entre dues amigues que tenen una relació molt difícil. De fet, la referència a l'Alícia de Carroll va un poc en aquesta línia, en la idea del País de les Meravelles com un lloc dur, un lloc complicat, on ningú sap qui és, on la identitat sempre està posada en qüestió. És una novel·la molt suggeridora, molt ben escrita. Jo, com a part implicada, m'està mal dir-ho, però crec que és molt recomanable. Música.
que no ens incomoda quan travessem pels carrers de la Llotja i ens fem els distrets.
I finalment tenim la secció Músiques d'un país clandestí amb el nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Núria. Viena venen de Monover i són dos, Pau i Artur. Tenen 20 i pocs anys i han aparegut fa poc en l'escena musical amb el seu primer EP que apenes van poder presentar abans de confinar-nos. El seu títol és Hem trobat un pis per llogar i ve a significar el reflex quotidià del seu dia a dia. El treball està format per un senzill grapat de 5 cançons amb lletres costumbristes, música amb sonoritat indie i aire folk. No es pot negar que sonen a Manel i també als joves. Però assemblar-se a algú no és dolent per se. De fet, l'art acaba sent reinterpretació, renovació i reconstrucció. I Viena comencen a caminar per un camí ja conegut, però ho fan de manera esperançadora. Segurament ens durà un futur proper, on creixeran i es refermaran. Ara escoltem És evident, tema que segons ells mateixos identifica molt bé el seu moment actual, perquè es declaren defensor del vals i del 3x4 i també pel fet de parlar del desamor portat a la despreocupació i l'alegria.
Ja és evident que no ens incomoda quan travessem pels carrers de la Llotja i ens fem els distrets. Ai, no esperava trobar-te aquest matí passejant per aquí. És evident que ja no pensé en totes les ocasions, ni si copse una flaire amb la teua olor. Recapacite i tinc un episodi que els psicòlegs diuen que és d'un tal Proust, o si llits una novel·la d'amor o alguna sèrie del Harrison Ford, que abraça fort a la xica i li diu que l'estima. Això era evident. I és evident, però encara t'estime un poquet. I és evident, però no plore, que tinc millors coses a fer. I és evident que no guarde fotos ni comptes corrents on estalviàvem per a un viatge algun tròpic, com veure'ns amb cubates a la mà i música tropical. I és evident que si anem de festa i parlant pactem que hi ha una gesta, no t'imagines que pense que tu seràs fent el mateix. Això era evident. I és evident, però encara t'estime un poquet. I és evident, però no plore, que tinc millors coses a fer.
Fins així el programa d'avui. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres el vostre temps. I recordeu, la lluita no entén de desescalada. Sigueu feliços.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Wellington.